Bé, bon dia i bona hora. Com heu pogut sentir per la sintonia, tornem a ser els del Fem Salut, un programa que, com ja sabeu, fa unes quantes temporades que us acompanya i que intenta donar-vos consells de salut perquè tots plegats estiguem una mica més plens de salut, que és molt interessant i és molt important perquè la persona pugui tirar endavant qualsevol cosa. I avui en el nostre programa hem portat amb una persona de l'àrea bàsica de salut de Falset. Concretament és la Maribis Rodríguez. Ella és pediatra, com tots vosaltres sabeu, però avui no ens ha vingut a parlar d'això. Avui parlarem d'una problemàtica que és molt actual, que s'està donant a hores d'ara. Es tracta de la grip A. Amb ella parlarem força estona perquè aclari una mica tots els dubtes que tots plegats puguem tenir envers aquesta malaltia. Així doncs, us deixem en l'entrevista amb la Maribis Rodríguez. Bon dia. Com hem dit en la presentació, parlarem d'actualitat, parlarem d'una problemàtica que fa un temps que està al món en general, que és la grip A. I per parlar d'això hem portat amb una persona de la nostra àrea bàsica que, si recordeu, la setmana passada ja va fer una xerrada sobre aquest tema a l'artesana de Falset. Es tracta de la Maribis Rodríguez. Bon dia, Maribis.
Bon dia.
I amb ella parlarem una mica de la grip A, però primer que res caldria que parléssim, si et sembla, de la vacunació estacional, i és que resulta que a hores d'ara també ens trobem davant de la vacunació de la grip que hem fet tota la vida, oi?
Sí, estem portant a terme la campanya de la vacunació de la grip estacional, que l'única diferència amb altres anys és que s'ha adelantat una mica i és per les persones que s'han vacunat altres anys, és a dir, persones que tenen alguna malaltia de risc, persones d'una determinada edat, etc. I ara és la campanya que estem portant ara.
Sí, són els majors de 60 anys.
Exacte.
Totes les persones que tenen patologies cròniques en general, persones que tenen un dèficit de defenses. Exacte. I també pues, en els nens, que seria el cas més que toques més habitualment tu, pues, seria bàsicament problemàtiques de tipus
respiratori o bronquitis de repetició, asmes infantils, bàsicament. Després n'hi ha algun nen que té cardiopatia o que té diabetes o que té algun altre factor de risc que ja sap d'altres anys que sempre li aconsellen la vacunació.
Mm-hmm. I aquesta vacunació, com tu has dit, aquest any pues, s'ha adelantat una mica. Normalment sempre començava a primers d'octubre i s'acabava a finals de novembre. I aquest any, pues, degut a tot l'enrenou una mica del de la grip A, s'ha avançat uns dies i ha començat. Crec recordar que les primeres vacunes van començar a distribuir el 15 de setembre.
Exacte.
I durarà fins a finals del mes d'octubre.
Exacte.
I a partir de l'octubre serà quan començarà pròpiament la vacunació de la grip A a la gent que li pertoqui, que de la qual parlarem tot seguit.
Exacte. Encara no se sap quan començarà la campanya de vacunació de la grip A. Encara estan pendents de determinar si començarà a finals d'octubre, a lo llarg de novembre. Això encara no està precisat per el servei.
Però aproximadament versarà sobre els primers o meitats de novembre. Aproximadament.
Sí.
Però això, clar, és una cosa que s'ha de determinar encara i ens ho diran amb el temps precís. Si et sembla, doncs, comencem el que hem comentat abans, a parlar una mica de l'anomenada grip A. I per començar, parlem d'una paraula que s'ha sentit molt sovint i que potser assusta una mica la gent, que és la paraula pandèmia. Explica'ns una mica què és això de pandèmia, perquè una mica la gent s'assusta quan sent això de pandèmia, perquè es pensa que es pot ser molt més greu del que realment és.
No, clar, hem sentit aquesta ha sigut una grip molt radiada per als mitjans de comunicació, llavors hem sentit parlar de la paraula pandèmia, que sembla que li confereix més gravetat i no és així. Pandèmia no significa més que moltes persones afectades en molts països diferents. I això passa perquè estem frent a un virus nou, frent al que la major part de la població no està protegida. Per tant, és més fàcil que ens afecte, però això no vol dir ni molt menys que sigui més greu.
Simplement que afecta un volum més, o pot afectar un volum més important de gent, precisament pel que has dit, perquè no tenim defenses vers aquest virus.
Exacte. Mira, el que sabem d'aquest virus, que és un virus H1N1, és un virus que va circular, va ser un dels virus que va produir la famosa grip espanyola de l'any 18 i va estar circulant un virus semblant al d'avui, fins a l'any 57. Per tant, a diferència de la grip estacional, precisament la gent més gran la gent que ha nascut abans d'aquesta data i que havia estat en contacte amb el virus, pues està més protegida. De fet, està enfermant més gent jove que no gent gran.
Potser aquest és un dels punts que fa que se'n parli una mica més, potser del que les persones que realment han malaltit per aquest problema i han tingut alteracions greus, fins i tot la mort, han sigut normalment gent més jove. Per tant, això és el que potser crida una mica més l'atenció respecte a la grip normal i corrent, que, com tu ens explicaràs, dona molta més mortalitat que no pas la grip de la qual estem parlant a hores d'ara.
Sí, a veure, de fet, per les dades que tenim fins ara, la tasa de mortalitat de la grip estacional és de 0,1% i de la grip A és de 0,21 per 1.000. És a dir, estem parlant d'una tasa de mortalitat molt més baixa. Sí que els morts semblen molts perquè ens han anat dient un a un, però actualment portem uns 4.000, no arriben als 4.100 morts a tot el món en els 6 mesos que portem de pandèmia, i penseu que en una epidèmia de grip normal sol a Espanya se pot morir entre 1.500 i 3.000 persones.
Per tant, el que has dit una mica, que durant el segle passat, el segle XX, hi van haver diverses pandèmies, moltes d'elles molt més greus de la que estem tenint a hores d'ara, i segurament entre altres coses perquè no hi havia moltes coses que tenim avui en dia a mà que
actualment. Les condicions socioeconòmiques de nutrició de la gent eren molt més baixes, i a més estem parlant de... era preantibiòtica, és a dir, una de les complicacions que pot produir la grip, això ho sap la gent per experiència pròpia o d'algun familiar, és que pot produir complicacions infeccioses en forma de pneumonies o d'otitis, i avui dia tenim magnífics antibiòtics i per tractar aquestes complicacions. Per tant, a veure, no estem ante la gravetat de les pandèmies que va veure a tot al llarg dels 91 anys d'història que hem anat detectant aquestes mutacions del virus de la grip. Mutacions vol dir canvis en el virus de la grip que fa que l'organisme no el reconegui, per tant no sàpiga com defensar-se.
Canvis que normalment no són tan importants com aquest, perquè aquest es parla de que pot produir una pandèmia, però cada any canvia una mica aquest virus, sí. Perquè precisament per això ens hem d'estar vacunant anualment.
Exacte.
Perquè si el virus fos exactament el mateix, no caldria
repetir
la vacuna.
No, passaria com passa la vacuna de la varicel·la o la del sarampió, que es posem una o dues si té vacunes de petit per a donar una dosis de record i ja està, i amb això quedes protegit. La de la grip no és així. La de la grip és un virus que va canviant una mica cada any, per tant, cada any s'ha de fer una vacuna nova. Però bueno, de tant en tant fa un canvi més espectacular. Això va passar al 18, va passar al 57, al 68 i ara.
Els símptomes de la grip A bàsicament no varien gaire d'una grip comuna, diguéssim, el malestar general, la febre per sobre de... ens vas dir a la xerrada que vam tenir que fins i tot es considera febre per damunt de 37,5.
Sí,
però bé.
La pauta que han posat a nivell de pediatria és 37,5, encara que en molts folletos informatius de cara, bueno, que estan dirigides a la població en general posen 38. Els símptomes són els mateixos, exactament els mateixos. Jo he vist en algunes publicacions o periòdicos que volen fer diferències entre una grip i una altra, però a veure, els símptomes són indistinguibles d'una grip i fins i tot, sobretot en els nens, a vegades d'un altre procés viral.
Parlem una mica dels grups de risc que ja hem anat sentint a la televisió, perquè com hem dit al principi ens han bombardejat moltíssim amb aquesta informació. Quins són els grups de risc als quals ataca, diguéssim, o es pot complicar més fàcilment aquesta grip?
Mira, a veure, jo sobretot de cara als grups de risc, perquè això... qualsevol persona que tingui una malaltia de tipus crònic ha de contactar amb el seu metge i preguntar-li si està inclosa dins dels grups de risc. Però volia, llavors no els nombraré tots, però sí que volia remarcar que, per exemple, és un grup de risc les embarassades, i aquí no són persones malaltes, són persones sanes, no? Llavors les embarassades han de comentar amb el seu metge el tema de la vacunació quan la vacuna surti. És un grup de risc també l'obesitat, diguem, mòrbida, l'obesitat extrema, Això també se surt una mica de lo, de lo habitual. I després, pues, bueno, els altres grups de risc, pues, són gent amb malalties greus, sigui a nivell del cor, sigui a nivell de l'aparell respiratori. Estic dient malalties greus, perquè a vegades n'hi ha gent asmàtica que té un asma lleu i no està inclosa dins d'aquests grups de risc per a, en concret per a la gripa. Gent que tingui malalties de, del fetge, gent que tingui malalties importants de la sang, diabetes, estem parlant ja de que és, lo que són malalties greus. No sé si en deixo alguna perquè s'estic dient així de memòria.
Mm-hmm. També hem de recordar que avui en dia es parla molt de la gripa, si un ha tingut o no ha tingut, però és que quan arriba al cap això realment no es pot saber, perquè, no, com has dit tu, pues, són símptomes molt, molt aleatoris i que realment pues, se poden donar amb, un, amb tot un seguit de malalties, fins i tot en els nens amb altres processos virals, i per tant, lo sapiguer, sapiguer exactament si un, passa, si un ha passat o, passa, o està passant una gripa, només ho pot saber la persona que s'ingressa en un hospital i que li fan un frotis faringi.
Sí, perquè, a veure, si no... això... Clar, ha anat canviant al llarg de l'evolució de la pandèmia, no? Inicialment interessava molt quantificar, era un virus nou, no sabíem molt bé com se comportaria, llavors interessava molt quantificar, a veure si les persones que tenien uns determinats símptomes estaven enfront d'una gripa o estaven... Però més que res eren datos a nivell epidemiològic, De cara al pacient és exactament igual, com que són proves que realment són, que són costoses de fer, pues actualment no es fan. N'hi ha una prova ràpida, que és la que moltes vegades se feia, però clar, amb l'evolució d'aquests mesos s'ha vist que és poc fiable, o sigui, dona molts negatius i després amb proves més precises se veu que aquests símptomes que tenia la persona realment corresponien a una gripa. I no té cap sentit fer un diagnòstic perquè el tractament, el seguiment, com s'han de comportar, serà exactament igual que enfront d'una grip estacional. Per tant, avui dia no es fa cap diagnòstic, excepte en persones d'algun grup de risc especial que estiguin ingressades i que a nivell de l'ingrés hospitalari pues, que es consideri que és important distingir si estem enfront d'una gripa o enfront de qualsevol altre tipus de malaltia.
Si et sembla, parlem de lo més important, no en aquesta, sinó en qualsevol malaltia, que és intentar minimitzar l'aparició de nous casos. I és que s'ha fet molt esment de temes de prevenció, sobretot a nivell higiènic, que segurament són els lògics, segurament, però el que passa és que potser els han, ha servit una mica per recordar de que hem de tenir tot un seguit, hem de seguir tot un seguit de mesures per tal d'intentar que, no, que la malaltia s'estengui.
Mira, jo crec que, jo sempre ho dic, ho dic moltes vegades al llarg del dia quan la gent me pregunta, dic, mira, és que és el que traurem de bo de tota aquesta moguda, no? És a dir, d'adonar-nos que n'hi ha una sèrie de mesures higièniques bàsiques que són importantíssimes, però no únicament per aquesta malaltia, per qualsevol malaltia, com és el rentat de mans, que ho teníem una mica oblidat, i utilitzar mocadors de paper, llançats, no tossir, estornudar a l'ample damunt de l'altra gent, si no se té el mocador per a tossir, estornudar, posar el colze. A veure, no aconsellen posar la mà, clar, nosaltres de petites, els nostres pares es deien, posa la mà, perquè clar, la mà, si estornuda sobre la mà i la mà queda contagiada i després toques altres superfícies, doncs pues vas fent de transmissor del virus. Això no passa si fas d'estornudar contra el colze. Ventilar bé les habitacions, menjar bé, fer una alimentació equilibrada, rica en fruites i verdures, beure líquid... Són una sèrie de mesures que hauríem de fer enfront de qualsevol malaltia de tipus infecciós. A veure, la gent a vegades te diu, bueno, pues llavors si no és tan important la malaltia, per què cal fer totes aquestes mesures? A veure, sempre hem de pensar que quan... A veure, el tenir una malaltia pot suposar un problema per molts motius. Hi ha gent que ha d'anar a treballar i ha de quedar a casa perquè té una grip, doncs li suposa un trastorn, un trasbals econòmic del seu negoci, de la seva feina. Doncs mira, si pot evitar-lo, millor. I després, jo ho comento sobretot a nivell dels nens, a nivell dels nens de guarderia, a nivell dels nens de l'escola. A veure, n'hi ha molts nens sants, però també hem de pensar que n'hi ha nens malalts, n'hi ha nens que tenen problemes cardíacs, n'hi ha nens que tenen diabetes, n'hi ha nens que tenen problemes neuromusculars, I també pot haver-hi nens sans, però que a la seva família tinguin alguna persona malalta. Poden tenir una persona que en aquell moment està fent un tractament com quimioteràpia per un càncer. I llavors aquests nens, millor si no agafen la grip, entens? Mm-hmm. Perquè eviten el risc per ells mateixos i eviten el risc per algun familiar que tinguin al seu voltant. Per tant, aquesta mesura que s'ha posat té que si un està malalt i té la grip o sospita de que té la grip, no ha d'anar al col·legi, no ha d'anar a la guarderia, pues a mi em sembla que és molt, molt important.
Si no tinc mal entès, és al voltant de 7 dies, no? O fins que s'acabin els símptomes. I això sobretot en els nens menors de 10 anys, perquè diguéssim que el període de contaminació s'allarga una mica.
Exacte. Sí. I fins i tot quan retornen a la guarderia o al col·legi han d'extremar les mesures d'higiene, perquè a vegades en alguns nens poden ser transmissors del virus durant els dies. Poden transmetre el virus durant 10, 12 dies perfectament. Però a més s'ha fixat aquest període de 7 dies.
Segurament l'avantatge de patir una grip normal i corrent és que, com que hi havia molta gent vacunada entremig, diguéssim que tallava la cadena, i en aquest cas pues, això no passa
exacte.
I llavors és més fàcil que s'estengui en altra gent, no? Que no passa en la cas d'una grip de l'habitual, diguéssim, de l'estacional.
Exacte. Però per això, a veure, es preveu que un de cada tres persones pateixi la grip, probablement molta gent la patirà d'una forma molt lleu, és a dir, tindrà una miqueta de febre, tindrà una miqueta de mal de cap, se trobarà una mica així malament, se prendrà un paracetamol i estarà dos dies una miqueta així i farà vida normal.
Ja has parlat una mica abans, però crec que hauríem de ressaltar una mica del tractament. Ja has dit que el tractament no deixa de ser una grip com una, no s'ha de tractar, deixa de tractar com una grip normal i corrent. Però a la tele ens van sortir molt el tema del retroviral, retrovirals, sí. Cap aquí, retrovirals cap allà,
i és
un medicament que realment tampoc no és tant com sembla.
No, a veure, és un medicament que es coneix molt bé a nivell de la grip estacional i acorta la durada d'entre mig dia, un dia i mig com a molt. És a dir, com diu el refrán, la grip dura 7 dies en tractament i una setmana sense ell. No, pues en lloc de 7 poden ser 6 i pot tenir efectes secundaris. Per tant, en la grip estacional no s'utilitza. En la grip A, com que estàvem enfront d'una malaltia nova, tampoc sabíem exactament els beneficis que tindria, es va començar donant realment molts antivirals a les persones que se sospitava o s'havia confirmat que tenien una grip, però a veure, el que s'ha vist és el mateix, que els beneficis són molt baixos, pot tenir alguns efectes secundaris, llavors valorant risc i benefici, en persones sanes no n'hi ha cap indicació de fer un tractament amb Tamiflu. Ara, pot estar justificat en persones de risc perquè podria ser, encara han de sortir tots els treballs, però podria ser que disminueix una miqueta el risc de la gravetat de les complicacions.
Uh-huh. El tractament habitual d'una grip, ja ho sabem, és repòs,
sí.
Estar-se a casa,
sí.
Descansar, beure molts de líquids.
Exacto.
I pues, intentar no contaminar la resta de la família pues, amb el virus que pateix un.
I després prendre, a veure, la recomanació més universal és prendre paracetamol per aliviar els símptomes del mal de cap, de la congestió, del malestar, etc.
Uh-huh.
Pot ser també l'ibuprofè, però bueno, l'ibuprofè com que en algunes persones pot estar contraindicat, pues, la recomanació així a nivell general és pues, el paracetamol.
Mm-hmm. I si et sembla, parlem una mica de la famosa vacunació que m'has esmentat al principi. Ja hem dit que es preveu que serà al voltant del mes que ve, però parlem una mica de les persones que ja s'han apuntat una mica, que a les quals segurament serà indicada aquesta dosi, perquè si no recordo aquesta setmana precisament s'ha començat a donar aquesta vacuna a Estats Units, concretament
sí.
Vacunació inhalada.
Sí, a Estats Units és inhalada. Aquí, de moment, per lo que jo sé, serà punxada.
I parlem una mica d'en qui estarà adreçada o en qui es preveu que estigui adreçada aquesta vacuna, almenys d'entrada.
Mira, a veure, jo de les vacunes vull dir, ja, a veure, ho sap la gent que ha treballat amb mi, jo sóc molt partidària de les vacunes. Penso que és un dels grans avanços de la medicina, i de fet pues, la vacuna de la grip estacional pues, ho recomanem a persones que tenen un risc baix, però un petit risc, perquè estem parlant d'una vacuna segura. Però bueno, quan fas un acte de mèdic, sigui el que sigui, sempre has de valorar risc i benefici. Llavors, aquesta vacuna, com que s'ha de fer, s'ha hagut de fer amb més pressa que el que és una vacuna d'altres tipus, pues, de moment no hi ha estudis de seguretat alts com en altres vacunes. Per tant, hem de moment, acotar-la a persones d'alt risc, que són les persones que hem comentat abans, persones amb malalties d'alt risc.
Concretament, als Estats Units, persones que no eren malaltes, sinó personal sanitari, diguéssim.
Bueno,
que és
després,
una de les persones...
clar, n'hi ha l'altre problema, que és personal sanitari, dels cossos de seguretat, etcètera. O sigui, personal que és, diguem, imprescindible per al bon funcionament del país, sobretot si n'hi ha molta gent malalta. Clar, imagina't el que suposa que el 30% de la plantilla d'un hospital estigui malalta i no pugui atendre a les persones pues, bueno, que tenen patologia, sigui grip o sigui de qualsevol altre tipus, perquè no oblidem que hi haurà epidèmia de grip, però continuarà havent infarts, accidents i altre tipus de malalties, i s'hauran d'atendre. Per tant, volem que, clar, que els sanitaris siguem dels primers en vacunar-me. Sanitaris i cossos de seguretat de l'Estat, bombers i policia.
Ara que estàs aquí a la ràdio, dins de les nostres zones, creus que hauríem de fer una crida a la gent, sobretot a que diguéssim, es quedin a casa i que passin la grip a casa, com s'ha fet sempre? Vaja, abans no hi havia tants sanitaris, i moltes vegades, si una cosa és realment sèria, s'ha pues, d'anar a veure el teu metge o el sanitari, l'infermer, o a qui tinguis accés, però evidentment s'ha d'intentar limitar pues, pel que dius, per no congestionar tot plegat.
Exacte, hem d'utilitzar el sentit comú, hem d'utilitzar el sentit comú, perquè si no, a veure, és que se col·lapsarà el sistema, se col·lapsarà el sistema si ja moltes vegades sentim hi ha una llista d'espera d'un munt d'hores en un hospital, en altre hospital, en el CAP està ple. A veure, hem d'utilitzar una mica el sentit comú. El que ho necessiti, el que vegi que està fent una evolució, el que, per suposat, el que tingui un factor de risc ha de contactar amb el seu metge. Però el que sigui una persona sana, que en altres circumstàncies no contactaria, pues, ha d'actuar exactament igual. El que estigui malalt, vegi que té uns símptomes que li surten una miqueta de lo normal, que la febre li dura més de 3 dies, encara que pot ser totalment normal, que està amb febre 5 dies en una grip normal, però bueno, pues, diem, si la febre dura més de 3 dies, hi ha una tos que te fa mal al pit, que tens una secreció que no t'agrada, que
una trobes... dificultat respiratòria.
Dificultat respiratòria, bueno, una sèrie de símptomes que et mareges, que no... A veure, símptomes que diguis... A veure, em crida l'atenció, pues, llavors, pues, suposat que s'ha de consultar. Però no d'allò de que, mira, tinc una miqueta de tos i 4 decimites de febre, vaig per si de cas, perquè és que no farem res diferent del que fèiem habitualment.
Pues bueno, Mariví, em sembla que hem tocat àmpliament el tema, hem deixat més o menys clar que no hi ha gravetat, sinó que simplement hi ha una situació que s'ha d'estar alerta i s'ha de seguir, però que no és pitjor que altres casos que hi ha hagut.
No.
Per tant, res més, Mariví, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
No, mira, gràcies a tu per el teu programa i per, mira, crec que és un missatge que s'ha de difondre pues, de serenitat, de tranquil·litat. Crec que és molt important, perquè ja bastant s'ha difondre un altre missatge. Jo quan vaig fer la xerrada, en la primera diapositiva vaig posar un monstre, perquè realment és que és una mica i tal la sensació que hem tingut tots, que ens venia un monstre damunt, no? I ara, pues, bueno, sabem que això no és així.
Jo crec que darrerament els mitjans de comunicació mateix han començat a no emetre pues, informacions com de la mortalitat, etc, etc, que suposo que inflamen una mica
Exacte.
La problemàtica, i crec que tots plegats amb tot això
la
ens estem adonant de que ens estem adonant de que realment pues, no n'hi ha per tant, que s'ha d'estar alerta, s'ha de vigilar s'ha d'estar al cas, ningú no diu el contrari,
Exacte.
Però que tots plegats hem d'intentar pues, fer les coses com cal.
Molt bé.
Bé, doncs, Mariby, moltes gràcies i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu. Adéu. Això és tot el que ha donat l'entrevista de sí, una entrevista que crec que ha estat prou interessant i que ens ha ajudat a aclarir molts dubtes i sobretot a pensar que no és tan greu com el que ens han fet creure. I per tant que cal seguir els consells, evidentment, però que possiblement tots plegats ens sortirem sense cap enrenou. Així doncs, res més, us recordem que teniu dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, així com la nostra web, a la qual us podeu adreçar i ens podeu demanar qualsevol consell o qualsevol suggeriment o qualsevol demanda que puguem establir dins del nostre programa. Nosaltres estem oberts al que ens digueu i si podem acontentar-vos amb el que vulgueu sentir aquí al nostre programa, ho intentarem si més no. Així doncs, res més, us deixem fins d'aquí 4 setmanes en què tornarem a estar amb tots vosaltres. Així doncs, fins després.